11:03 del matí, inici de la segona i última hora del Faves Comptades d'aquest dijous. Cada 16 d'octubre es commemora el Dia Mundial de la Reanimació Cardiopulmonar, una data que ens recorda la importància de saber actuar davant d'una emergència cardíaca. Posem-hi dades. El 2023, el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya, el SEM, va atendre al voltant de 2.700 aturades cardíaques a Catalunya. Les dades revelen un aspecte fonamental. Només el 40% d'aquests casos va ser de suport vital previ per part de testimonis i només un 30% del total va arribar a l'hospital en vida. Per parlar-ne d'aquesta qüestió en profunditat, avui tenim amb nosaltres dues expertes en aquesta matèria, la doctora Marta Serra, que és metgessa de família, instructora de reanimació cardiopulmonar i directora del COAP Sant Cugat. Molt bon dia, Marta.
Bon dia, Carme, gràcies.
I la doctora Maria Díez Caballero, que és metgessa de família, d'atenció domiciliària aguda, instructora de reanimació cardiopulmonar i directora del Consell Català de Ressuscitació. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
Avui parlarem de la importància d'aquesta tècnica, però sobretot també de com aplicar-la correctament i com podem formar-nos per estar preparats en cas d'emergència. Dèiem que les malalties cardiopulmonars constitueixen la primera causa de mort en el cas d'emergència i la taxa de supervivència d'una aturada cardíaca sense la deguda atenció mèdica és molt baixa. Per aquest motiu és de vital importància la informació sobre les nocions bàsiques per aplicar aquesta maniobra. Podem explicar exactament què és la reanimació cardiopulmonar i en quines situacions caldria aplicar-la?
La reanimació cardiopulmonar són unes tècniques d'emergència que es fan servir davant d'una situació en la que ens trobem una víctima que està inconscient i que no respira. Superfàcil. Si un pacient que està inconscient i que no respira, hem d'actuar amb aquestes maniobres d'emergència que consisteixen en fer compressions i ventilacions.
Mm-hmm. Després especificarem una mica sí. com es fa tot.
Perfecte.
Això, no? Per què és important que la societat estigui formada i tingui coneixement de com són aquestes maniobres de reanimació?
Bueno, és molt important perquè és de vital importància començar quan abans millor. A mesura que passen els minuts sense circulació sanguínia, els òrgans vitals, com ara el cervell, es van fent malbé. Llavors, quan abans comencis les maniobres de reanimació cardiopulmonar, més percentatge de supervivència tindrem. És qüestió de minuts. Llavors, per això és tan important. La majoria de la gent que té una aturada cardiorrespiratòria, malauradament no la té a la porta d'un hospital, la té al carrer. Llavors, habitualment, les primeres persones que es troben aquestes víctimes són la gent del carrer. I és en aquest moment, en el moment de l'aturada, que s'ha de començar aquesta maniobra. Per això és tan important que tothom sapiguem aplicar aquestes maniobres per augmentar la supervivència.
Doncs anem a veure quines són aquestes passes bàsiques a l'hora de fer una reanimació.
El primer de tot, que això sempre ho diem en els nostres cursos, és aproximar-nos i assegurar que l'entorn és segur. Vale? Això és vital, perquè no, la gent sempre pensa, doncs, ara la Maria i la Marta estan dient que s'ha de començar amb una reanimació cardiopulmonar de forma immediata i el primer que no, veiem una víctima al carrer i anem a salvar-la o a començar ràpid perquè sabem que cada minut que passa descompta la supervivència i no ens oblidem que estem al carrer, que passen cotxes, que estem en perill. Aleshores, el primer és aproximar-nos de forma segura, comprovar que la víctima està inconscient, que no respira, i demanar ajuda, que això és una cosa que és molt important, tan important com qualsevol altre eslabó de la cadena de la supervivència, demanar ajuda i començar de seguida a practicar les maniobres de reanimació, que són les compressions i les ventilacions. Sí que és veritat que ara mateix les ventilacions doncs no tenen tanta importància, perquè s'ha comprovat que el que manté la circulació, sobretot, és la compressió a nivell toràcic.
Val. Algú que està escoltant la nostra conversa diu, a veure, compressions, què li he de fer a aquesta persona? Què li he de comprimir? De quina manera?
Això per ràdio, doncs, intentar fer el dibuix. Haurem de fer servir la imaginació. Aleshores, el que faríem seria posar les dues mans entrellaçades, oi?
Sí.
Damunt del tòrax, a la línia mitja, on està l'estèrnum, que és aquest os que tenim aquí al mig. i comprimir amb força per assegurar que arribem, no? Que arribem al cor i que provoquem de forma artificial, entre cometes, aquest ritme del cor a uns 100 per minut aproximadament. Vale. La majoria de la població, no, el que té por, ostres, i si li trenco una costella, no passa res. No fer res és pitjor,
sí,
que fer. Vale. Aleshores, amb això, jo crec que és fer les compressions amb força i amb determinació per assegurar que es transmet aquesta força al cor.
Les ventilacions, deies, ara ja s'ha comprovat que no són tan importants.
A veure, no és que no siguin importants, són importants, però de cara als primers intervinents, a fora al carrer, diguéssim, el més important és fer les compressions. Evidentment, si els intervinents són sanitaris o si estàs en un centre sanitari, clar que sí que es farà servir també aquesta maniobra, es completarà. Però sobretot a l'època del Covid, això va venir, clar, a l'època del Covid. I llavors, en aquella època és quan es va decidir, perquè es van fer estudis, pues que el prioritari era mantenir la circulació sanguínia amb el moviment que tu fas quan comprimeixes el tòrax, fas que el cor es mogui i continuï la circulació arribant a tots els òrgans, però sobretot al cervell.
Una altra qüestió també, una curiositat, però que crec que pot ser important. Hi ha diferències a l'hora de fer la reanimació a un adult, a un nen, a un nadó?
A veure, hi ha diferències, però en el cas de la població general sempre intentem dir que no hi ha diferències per no confondre, d'acord? La diferència per què és? Perquè la majoria de les vegades, amb un nen, la causa d'una parada, d'una aturada cardiorrespiratòria, no és cardíaca, com sí que passa amb un adult, sinó que acostuma a ser de causa respiratòria. Llavors, en principi, si tu tens clar tota la seqüència que has de fer de comprovació, de demanar ajuda i de començar les compressions, amb un adult faràs el mateix amb un nen. Les persones que ja estan entrenades o que han fet un curs, llavors sí que poden posar, diguéssim, alguna diferència en com ho faries. Però la base és la mateixa, perquè te'n facis una idea. Amb un nen, el primer que faríem seríem 5 respiracions, perquè la causa més freqüent és que sigui respiratòria. Després trucaríem per demanar ajuda i començaríem a fer les maniobres. També hi ha diferències si hi ha una sola persona reanimant o si són dos.
El coneixement que hauríem de tenir tota la població per intentar, doncs, ajudar una persona que es trobi en aquesta situació en un moment donat, és un coneixement que també haurien de començar a tenir els infants?
Totalment.
Sí,
de fet, jo crec que ja a Catalunya sí que ja ha establert un pla formatiu a les escoles, i escoles, per exemple, de Terrassa, que està aquí al costat de nosaltres, que ja està incorporat en el pla formatiu als professors. Els professors reben aquesta instrucció per part del CCR i després, en funció del curs, de l'edat dels nens, doncs els hi ensenyen petites coses clars davant d'aquestes situacions. Per exemple, doncs, quan són molt, molt menuts, doncs saber que han de trucar al 112. Tan fàcil com això. Això ja ajuda molt, no? Ja les notícies és sabut que a vegades ha passat. I a mesura que van creixent, doncs incorporar altres passes i sobretot la importància d'ensenyar a altres persones, no? Des de ben petits els ensenyen aquesta importància i que s'encarreguin també de traslladar aquests nous coneixements a més persones, no? I jo penso que la formació en RCP ha de ser en xarxa, no? Tothom que, a part que tu tinguis una formació arreglada, doncs els quatre coneixements bàsics, doncs anar-los extenent, perquè s'ha comprovat que això salva vides, no? I quan prevaleix una cosa sobre l'altra, doncs és molt important.
I tant. Quins són els principals, n'hem comentat algun, però quins diríeu que són els principals errors o els més comuns que fa la gent quan intenta fer una reanimació d'aquest tipus?
Jo crec, no sé la Maria què em pensa, però normalment ens fem un, no? Davant d'una situació així sempre hi ha molt de nervi i el primer que s'ha de fer és mantenir la calma, tot i que és complicat.
És complicat.
És complicat, però és tenir clar, és mantenir la calma, demanar ajuda i tenir clar què és el que tenim davant. Una persona inconscient que no respira. I de seguida que et salti el clic, de demanar ajuda i començar les maniobres de reanimació. I ja ens deixem de polsos i de coses que de fet, amb el pas dels anys i les guies han anat simplificant, precisament per això, per evitar confusions, malentesos, que la gent es faci embolics i simplificar-ho tot per saber com actuar davant de la mateixa situació tothom. Jo crec que, no, Maria, és el tema aquest, sí, de demanar ajuda i simplificar molt el que s'ha de fer.
Sí, sobretot no retardar el fet de demanar ajuda, perquè nosaltres aquestes maniobres són vitals per guanyar temps abans de que arribin els serveis d'emergència. Clar, si tu posessis a fer maniobres de reanimació sense demanar ajuda, estàs perdent molt de temps. I són coses que no penses. Llavors, sobretot, doncs això, mantenir la calma i demanar ajuda a la vegada que comencem. Llavors, sobre el tema aquest de l'ajuda, sí que m'agradaria insistir, sobretot, trucar al 112. El podem trucar i deixar mans lliures, perquè el personal del 112 també està format per poder-nos dirigir amb totes aquestes maniobres, o inclús per poder-nos dirigir per saber si la persona està inconscient, no respira. Vull dir, ells ens poden donar suport i ens poden anar ajudant en cas de que nosaltres no tinguem coneixements d'això. Llavors, sempre és important trucar al 112.
Doncs amb la tecnologia en situacions d'aquestes també ens és molt, molt útil. Parlem dels espais cardioprotegits. Mm-hmm. Què són aquests espais?
Un espai cardioprotegit és un espai que té un DEA, no? Un desfibrilador automàtic, que té personal que està format per fer-lo servir i que té totes les garanties de que es pot fer servir el DEA, no? I no són només els espais públics que coneixem, no? Que tenim tots els caves, aeroports, els gimnasos, no? Els estadis de futbol o d'esportius. També parlem de municipis, no? Per exemple, a Girona ja és un municipi cardioprotegit. A Sant Cugat hi ha molts dies, des de fa més de 10 anys, no? Jo crec que des del 2015 o així.
Sí.
I són poblacions o espais que tenen aquesta disposició d'un DEA i una possibilitat de fer-ho servir.
I quan l'hem de fer servir?
Tan aviat com sigui possible.
Sempre que hi hagi una aturada cardiorrespiratòria, que tu tinguis claríssim, has avisat el 112 i saps que tens un DEA a l'abast, llavors el pots fer servir. Qualsevol persona el podria fer servir. És veritat que si no tens formació igual et fa més, però el que et dic, tu truques al 112 i entre el 112 i l'aparell que funciona pràcticament sol,
sí,
el podries fer servir. Vull dir que qualsevol el pot fer servir.
Com funciona? És fàcil, esteu dient que és molt fàcil. Sí.
És, de fet, hi ha molts models, però normalment sí que el model ja surt. Com s'han de fer, no? Les enganxines, que són els electrodes, hi ha un dibuix de com s'han de posar. Vull dir que és que només hem de copiar el dibuix, posar-los a damunt del tòrax de la víctima i hem de seguir els passos del DEA. El DEA està entrenat per poder reconèixer si la causa que ha fet que aquesta persona estigui parada, en aturada cardiorrespiratòria, es pot revertir o no. Si es pot revertir, ens ajudarà a fer-ho. I si no es pot revertir, és que la causa que ho ha provocat no era reversible. Però no hem de tenir por de fer-lo servir, perquè no farem mal amb el DEA. No podem fer mal amb el DEA, perquè no podem donar una descàrrega si no està indicada. Que moltes vegades la por que té, no?, la població és a fer mal, i insisteixo, Carme, no fer res davant d'una situació d'una persona que està inconscient i que no respira és pitjor que intentar fer alguna cosa.
Ens paralitza molt la por, no? El fer mal.
Però jo
per la primera intervenció que comentava la Marta...
I si no, a veure, si algú no se sent còmode o segur per utilitzar el DEA, continua amb les maniobres, exacte, de compressió fins que arribi algú o que arribi al servei d'emergències i ho pugui fer.
Com que el que avui estem explicant és el més bàsic, no?
Sí.
Allò que caldria per actuar immediatament... primer això, actuar i si no trucant al 112, Imaginem que algú doncs, està interessat a poder aprofundir una mica més en aquesta assistència. Hi ha cursos, hi ha tallers. D'alguna manera podria formar-se més?
Hi ha molts equipaments culturals de les ciutats, els municipis, que fan cursos. La Creu Roja també fa cursos. Bueno, n'hi ha tot arreu.
Sí, el mateix TCR a la web ja té un calendari de formació que està a l'abast de la població també. I en principi, sempre que s'instal·la un DEA en alguna institució o en alguna població, s'han de fer aquestes jornades de formació.
Mm. Quins són els factors de risc cardiovascular que hem de tenir en compte per prevenir aquestes aturades cardíaques?
Bueno, pues, tu mateixa, no? Ja has dit, els factors de risc cardiovascular són doncs, la hipertensió, l'obesitat, el tabac, la diabetis, portar hàbits de vida saludable... Jo crec que...
La llista de sempre que tots coneixem.
Sí, això mateix.
El sedentarisme...
I l'estrès, com afecta?
Moltíssim.
L'estrès també és un altre factor de risc cardiovascular. Sí, sí, sí. Afecta molt a l'hora, no? Si per sumes tota la resta de factors que són modificables, a l'estrès és un altre pilar important.
Mm. A l'Hospital Universitari Mutua Terrassa vosaltres teniu la comissió de RCP. Quin és l'objectiu d'aquesta comissió?
Bueno, sobretot nosaltres no formem part directament d'aquesta comissió, però l'objectiu principal sobretot és mantenir el personal de l'entitat format. Cada dos anys tot el personal de la Mutua de Terrassa es va formant, almenys nosaltres, el personal de primària.
Nosaltres és el que fem amb el personal de primària.
Cada dos anys, tot i ser personal sanitari, el que hem de fer és reciclar-nos, perquè, per sort, no? Si no hem de fer servir aquestes tècniques, està comprovat que s'oblida, tot i ser sanitaris. I jo crec que això és la principal missió, que tot el personal estigui format i a la vegada doncs, donar suport i ajuda a la població que ho demani formant, perquè, com dèiem abans, no? Quan més gent estigui formada en RCP, més vides es poden salvar davant d'una aturada que, com deies al principi, les dades no són menyspreables.
No, no, i aquí estan. Doncs avui n'hem parlat precisament en el Dia Mundial de la Reanimació Cardiopulmonar amb la doctora Marta Serra i la doctora Maria Díez Caballero. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
I
com a mínim ja tenim les nocions més bàsiques. Per sortir una mica del pas en una situació tan compromesa com aquesta. La por, fora.
Exacte.
Gràcies a les dues, molt bon dia.
Gràcies, bon dia.